financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 10 de desembre, avui és divendres, el, quasi diria jo el dia preferit de tot el món, no? I, però avui, a més, estem especialment contents en esta casa, ja saben que estan en la 92.2 de la freqüència modulada, en Ràdio Villarreal. Per què? Pues perquè a nit el Villarreal guanyava l'Atlanta, quedaven 2-3, en este cas seria 3-2. I se convertia en el tercer equip espanyol, estic parlant del Villarreal Club de Futbol, que estarà en els octaus de finals en la Champions, junt al Madrid i a l'Atlético de Madrid. El president del club, Fernando Roig, feia aquestes declaracions després de que guanyarem a l'Atalanta.
Andiamo sotto Marino, andiamo campioni.
Io sono molto felice per passare a ottavi di finale e per vincere agli italiani che sono puñeteros de Stauleis.
Una pena è che Irsen va a tindre che tornar senza por el fútbol, però en tant de fred la teníem com un cacahuete. Jo vaig dir que per guanyar en Bergamo feia falta una bona verga i Dan Juma i Capoe crec que d'això van bé.
Molt content per l'afició, per tots, i ara el que toca és fer de nostra capa un sallo i el diumenge guanyem tots al Rayo.
Andiam.
Hacer de nostra capa un sallo i el diumenge guanyar tots al Rayo. Gràcies a Vidiers de la Terreta que ens fan riure d'aquestes maneres i en això ens quedem i passem, i a Ses Maria, com sempre, al programa. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ui. Maria, bon dia. Sabeu
no
aquella puc, que s'entén de fons
no
rient?
No puc donar els bons dies. Després, mira que quan he arribat avui a la ràdio t'ha dit ui, Víctor arribarà pletòric, perquè la paraula és pletòric, saps? O sigui, ha passat per el costat de l'arbre de Nadal que per fi mos l'ha ficat i ni l'ha vist, perquè l'ha vist al arribar així a la finestra.
No, he vingut per l'altre carrer.
No. Home, també el veus, eh? No és un arbre xicotet de Nadal. O sigui, es veu que està ahí el camió que està llevant totes les arbres, totes les rames, i ve i me diu, Maria, que han ficat l'arbre? Jo duc així tot el matí, jo ho sé perfectament, saps?
Què vos ha paregut el vídeo de la Terreta? És boníssim,
bo,
boníssim. Ja. Voleu tornar-lo a sentir?
No, perquè l'he tancat ja, jo vull,
però
l'he tancat ja.
L'he tancat, però és preciós.
Perquè tinc moltes coses obertes, però sí, l'he tancat. Jo crec que algun dia deuria vindre el xicot de vídeos de la Terreta sí, a Ràdio Villarreal, si mos està escoltant, perquè som molt fans d'ells, no, Susana?
Ho fan, a més, increïble. És de veres, és digne de sentir, perquè allò que fem de la nostra capa un saio i el diumenge guanyem el Rayo,
sí.
És bo, no, lo de detrás, no? Mm. I després, que feia molt de fred, i la tenien com un cacauet, bueno, què vols que te diga? També
pues
és molt bo, no?
També.
I després allò de Bèrgamo, el joc de paraules, no?
Sí, la veritat és que el Villarreal patís, també, és veritat, i que vaig a tot el món a veure el guanyar, que guanyi i que molts se ho hagin perdut per culpa d'aquesta tempesta de neu, no? Pues un poc així, no? Víctor, també.
El que el president deia d'estos dos jugadors, que el que han tingut és un bon de sòpera, és el del guanyat del Bergamo, tu ho compartisses?
Desconec, jo el que sé és que Danjuma ja és el màxim golejador del Villarreal en Champions.
No, no, l'al·lusió esta era per lo bé que ho van fer. No parlem de les seves atribucions perquè sí. És una cosa simbòlica, eh? Mm. Però, clar, los punyeteros que són estos en el taulellet també està molt bo, que sí, també ho diu al principi, que ens agrada moltíssim que hagi passat això, que no tenim paraules, però a nit, el rato que passa entre que l'Atalanta marca el segon gol i s'acaba el partit, estem tots agarrats a Sant Pasqual.
Sí, també, no? Pobre Sant Pasqual, eh? Té molt de pes damunt, eh?
No, no, lo milagros que és.
Sí, també és veritat, eh?
Va tornar a fer la de la semifinal de l'Arsenal, eh?
I quantes coses ens farà viure este equip, no?
Sí, sí.
Perquè si Víctor ha entrat... Com has entrat, Víctor? Cantant Jingle Bell, no?
Quasi. O sigui, ha entrat... Hola, buena! No, com ha entrat així a la ràdio. Però és que a mi m'ha dit, Susana, que a lo millor el dilluns ve en americana i tot per al sorteig de la Champions.
En fi, te pareix, Maria, que anem a publicitat i les notícies? Sí. Pues, au.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Naluframe, carpintería de aluminio, PVC y cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Si tens entre 18 i 30 anys, viu amb nosaltres una autèntica aventura. Apuntada a l'escapada que hem preparat des de Fundació Caixa Rural a Venta del Moro, els dies 18 i 19 de desembre. Més informació i inscripcions a fundacióccaixarural.org.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, tenim que parlar una altra volta d'aquestes xifres Covid perquè estem molt preocupats, no? Perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 3.007 nous casos de coronavirus després de no actualitzar-se durant 48 hores, val? Perquè recordem que com va estar el 8 de desembre, des del dimarts no s'actualitzava, no? D'aixòs més de 3.000 casos nous de coronavirus a la Comunitat Valenciana, 470 79 pertanyen a la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 566 persones ingressades, 89 d'elles a l'UCI. Ja anem per 92 persones ingressades als hospitals de Castelló i 14 d'ells estan a l'UCI. Però el que més ens preocupa de les xifres és que s'han registrat 16 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. O sigui, en 48 hores han faltat 16 persones per culpa d'una altra volta d'esta pandèmia, no? I seran persones, Susana, d'entre 39 i 86 anys. O sigui, són edats, ja la de 39 anys es preocupa, molt baixa, no? I des de l'última actualització s'han notificat dos brots de 10 o més casos. Afortunadament, cap d'ells ha sigut a Castelló. Però molta prudència, Susana, perquè tots coneixem al nostre voltant moltes classes educatives, no? En moltes escoles que estan confinades i fins i tot així a la nostra plaça de Vila-real avui pues un bar està tancat per culpa d'un brot que hi ha hagut, no, Susana? I sinó que tenim que tindre tots molta cautela. Sí que és veritat que hi ha, per exemple, aquest cap de setmana molts mercadets de Nadal de nou. Si anem a aquestes activitats, no està de més que ens recordem de totes aquestes normes que ja tenim que tindre interioritzades tots, no, Susana? I clar, per culpa no, anem a parlar de les reaccions, Susana, perquè veníem parlant durant tota aquesta setmana d'aquesta vacunació dels xiquets i per fi s'ha decidit que a partir del dimecres que ve es farà aquesta vacunació als centres educatius, no? Que era com el més adient per als xiquets, no? Es farà com s'ha fet als majors en ordre cronològic d'edat, no? De primer els més majors fins als més menuts. I hem tingut ja reaccions perquè part dels sindicats d'educació, no? Dels professors, que han dit. Pues es comencen, si et pareix, ver per el CESIF, perquè ha instat a Conselleria a informar amb caràcter urgent als representants del professorat sobre com es desenvoluparà la vacunació als menors de 12 anys que començarà aquesta setmana vinent. La central sindical explica que en els centres no han rebut encara un protocol sobre qüestions tan bàsiques com quins llocs habilitar per a la vacunació o què fer davant efectes secundaris. I per part del FESIE han instat també al Consell a optar per professionals sanitaris en els centres educatius que coordinen aquesta vacunació dels menors i detectar, controlar i vigilar qualsevol incidència relacionada amb el Covid. Veurem si els fan cas, és veritat que es va dir ahir, avui encara no tenen el protocol, tindran tan sols 3 dies per coordinar-lo tot perquè si es comencen dimecres a lo millor tindrien que haver donat un espai un poquet més gran, no? Però és veritat que la pressa, no? Tenim molta pressa de vacunar els més menuts possibles abans de les festes, no? Jo crec que passa això també, no?
En este cas diuen que començaran les comunitats autònomes a recibir el dilluns les primeres dosis i se tenen que immunitzar al tanto, 3,3 milions de xiquets. Uf. Entre 5 i 11 anys. En este cas, anirà cada comunitat autònoma decidís com. Els que ho faran en escolatge seran decididament en este moment, moment són la Comunitat Valenciana, Extremadura i la Rioja. I lo que a mi sí que me dona la sensació per lo que tu m'has explicat és que creixem tots sense donar-nos compte els dies. Anem fent-nos tots un poc autodidactes a l'hora de posar les coses en marxa. Per què? Pues perquè si vas a un centre de salut ells ja saben com quina dinàmica tindre a l'hora de vacunar els xiquets, i si ho fem en el col·legi, feia molts anys, perquè jo recordo quan jo era menuda sí que venien al col·legi a vacunar-nos. No és una mala idea, ja sé que és traumàtic per xiquets, però la forma més ràpida en este moment és antes de que s'acabi el col·legi, anar als col·legis de la Comunitat Valenciana. Per mi no ho fa malament, perquè de ben segur allí sí que va vacunar tots els xiquets.
És el més fàcil.
I per mi la forma més ràpida. Sí que és veritat que bueno, pues que vagin els sanitaris que tenen que anar, i lo que, el perill que se corre és que els xiquets que són menuts entendran que al col·legi de més d'estudiar pues es punxen, i això no, com que no portaran massa bé, com ens passava moltes voltes a nosaltres quan érem menudes i ens vacunaven al col·le, que ens vacunaven en el col·le.
Sí, a mi m'han vacunat en el col·le moltíssimes voltes.
Jo no crec que hagi sigut mala idea, i serà a partir del dia 15. El que passa és que, clar, tot se posa en marxa. A veure, és com...
Està el cap de setmana al mig...
Clar, és com quan tens que prendre una decisió i tens que prendre-la tu tens les directrius que més o menys estan anant donant, i veurem com se fa, però bueno, s'ha de fer ràpid.
I ara, Susana, passem, si et pareix bé, a un terreny molt polític, perquè anem a parlar del culebró del Partit Socialista de Castelló, de si coses. Ens agrada a nosaltres un embolic. No ho hem parlat encara, però és que resulta que hi ha una calma extensa al Partit Socialista de Castelló, perquè a 24 hores, estem a 24 hores que es convoque el Congrés de manera oficial i hi ha dues alternatives que competisquen per la Secretaria General. D'una banda, l'aposta de l'actual secretari general, Ernest Blanc, és per revalidar el seu càrrec, i per una altra tenim a l'altra corrent que està l'alcalde d'Alcora, Samuel Falomir. I just a 24 hores, la facció que conjuga a Ernest Blanc pues ha donat a conèixer alguns dels noms que donen suport a la seva candidatura, amb 23 alcaldes i responsables de diverses comarques. No? Tenim noms com el de Merche Galí, alcaldessa d'Almassora, Paco Gil, secretari general de Castelló Ciutat, amb Patricia Puerta, Guillem Alsina, alcalde de Vinaròs, o Mari Carmen Aguilella i Ximo Huguet, caps visibles les d'Onda, el president de la Diputació, José Martí, o l'exalcaldessa d'Orpesa, Maria Jiménez. Al costat d'aquests noms destaquen també altres perfils com Francesc Colomer, Maria José Salvador, o Eva Redondo, Susana Ros i Belén Edo. I què tenim en l'altra banda? La de Samuel Fanormir, pues ha explicat...
Espera un moment, Maria. Estos són els que recolzen a Ernest
Blanc.
L'actual president, és dir, no, l'actual secretari, ells són secretari general, el que està ara en l'actualitat és Ernest Blanc, val? I el que vol optar és el que ell se li dona un recolzament a ell. El que vol optar és
Samuel Falomir.
Qui el recolza?
Pues mira, demà es celebrarà el Parc Rivalta de Castelló com la candidatura oficial, no? I jo imagino que veurem a moltes persones que el recolzem, com és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, el nostre alcalde de Vila-real, José Benlloc, o el president de Port Castelló, Rafa Simó. També se sumarien a aquesta aposta l'alcaldessa de Cabanes, Virginia Martí, i diversos diputats autonòmics, així com José Luis López, portaveu del PSPP a l'Ajuntament de Castelló. També estaria l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safon, i el cap del Consell, pues en qui voldria ballar, Ximo Puig? Susana, tu tens alguna referència? Pues és que fons diuen que Ximo Puig apostaria més per l'aposta de Samuel Falomir, Susana.
I té l'altra candidatura, tots els pesos pesados, al costat d'Ernest.
Blanc. És un poquet, està ahí la balança un poquet difícil, no, Susana?
No sé, jo... seria una miqueta cauta. És demà, no?
És demà.
Demà 16...
Quan... No, 11, 11.
11.
11, demà 11... dia 11 de desembre es farà la candidatura de Samuel Falomir.
Ah, claro. El conclave se convocarà avui i les primàries, els 16 són les primàries.
Claro, o sigui, la setmana que ve tindrem... bo, no? Estarà bo.
Bueno, jo tinc que dir-te que Ernest Blanc no el conec i a Samuel Falomir sí, des de fa molts anys. I Samuel és de veres que des de ben menut, des de ben jove, ha estat en el Partit Socialista del País Valencià, és un socialista convençut. I des de luego Ernest està ben recolzat, sí, però sí, jo entenc sí. Que Samuel també.
Sí, sí, també. Hi ha pesos pesados en les dues bandes, no? Veurem al final què és el que passa. Si et pareix, Susana, tanquem, perquè la setmana vinent segur que peixarem moltíssim d'aquest culebró dels socialistes, i anem a parlar de ciència, perquè la Comunitat Valenciana participarà en quatre plans d'I+D impulsats pel Ministeri de Ciència i rebrà 20 milions d'euros per a investigar en línies estratègiques capdavanteres. Ximo Puig pues va mantindre ahir una reunió amb la ministra de Ciència i Innovació, que ha indicat que l'aposta decidida de la Generalitat per la investigació ha de ser també acompanyada pel govern. El territori valencià serà present, no?, juntament amb l'Estat i altres tres comunitats, en programes complementaris d'investigació sobre ciències marines, astrofísica i física d'altres energies, així com agroalimentació i materials avançats. No? Nosaltres, que ens agrada ser sempre davanters en tot, no? Ara parlem de la Diputació de Castelló, perquè aposta per reconvertir convertir la cartoixa del Vall de Crist d'Altura en un dels representants culturals de la província després d'invertir en la seva sala de conferències i així també com fer una sala d'exposicions. I a més, Susana també ha projectat una hospederia que esperem que es facin realitat en els pressupostos de l'any que ve, no? Així ho han explicat en una visita a aquesta zona de la província de Castelló. Ara parlem de que la plaça Pere Cornell d'Almassora acollirà a partir d'avui la inauguració de la Fira Nadalenca. Serà a les 6:30 de la vesprada quan es fa aquesta inauguració, que comptarà pues, amb més de 13 empreses locals, no?, que ficaran les seues casetes fins al diumenge 12. Igual ho tenim a Onda, no?, que també tindrà aquest cap de setmana i ser mercat de Nadal, no? Després xerrarem amb tots els regidors que ens conten pues, com es celebraran aquests mercats de Nadal. Uh-huh. Després dir que la setmana vinent, què farem així a Vila-real? Pues serà la setmana Tàrrega, que situa Vila-real com un referent mundial en la investigació i divulgació de l'obra del guitarrista. Pues això, la setmana que també impulsada per l'Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb l'Institut per a Desenvolupament Musical, que se celebrarà pues, des de avui fins el 10 de desembre amb la participació d'especialistes de tot el món i que realitzaran dos concerts. I abans d'acabar, vull recordar que estem en alerta taronja a l'interior de Castelló per vents de fins a 100 km per hora i demà dissabte continuarà l'alerta groga a l'interior nord de Castelló per vents de l'ost de l'oest i el nord-oest, així que molt de prudència si anem a fer rutes que no les fem, no?, i que tinguem cuidado en anar en el cotxe i els parcs i tot això.
Mm-hmm. Pues en això ens quedem i passem als esports.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Víctor, te pareix que viscam aquests moments que va viure a nit?
Me pareix perfecte. El balón espera de Miral, la perde Miral, pilota para Danjuma, es un contra un, se va Danjuma, va a entrar en el área, va Danjuma, davant del porter, Danjuma, gol, 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 gol,
gol, gol.
Se gira Gerard, aguanta Gerard, tira al centro, Danjuma controla, vol girar-se, cau a terra, bala al balcó, li queda per a Gerard, se la prepara el xut, Gerard l'obri, la deixa Moy, la centra Moy, està Capudó davant del porter, xuta Capudó, gol, 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 gol,
dos gols?
De l'àrea, Gerard se gira, se la prepara, se fa l'autopassada, Gerard davant del porter, Gerard cama dreta, se li queda escorada, tira al centre, Danjuma se gira, va ser el tercer gol, 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 gol,
i el tercer gol, i mon anem a octavos de finals de la Champions junt al Madrid i a l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè el Barça i el Sevilla no han passat de ronda.
Cuidao lo que hem aconseguit, eh? Cuidao les alegries que ens dona este equip.
Pues per tercera volta estem en octaus de la Champions i econòmicament pràcticament... Bueno, pràcticament no, és com si hagués guanyat l'Europa League l'any passat.
Allò de tindre i la satisfacció de poder anar tots junts a veure este partit, de tindre que vindremos perquè no se podia jugar i que al final acabem tenint esta recompensa, és com quan se feia un pou en tanta pedra i al final traien aigua, no?
I damunt, que és que lo nostre jo crec que és especial, perquè tu al final els altres clubs, no sé, ho pot ser de més prop, de més lluny, però és que així som tots de viure a 5 minuts del camp, com aquell que diu. Així el que ha nascut així és d'ací, coneix a tots els altres que van en el viatge, és que és totalment diferent a la resta de clubs.
I la capacitat d'unir-nos que té, la capacitat de fer-nos vibrar a tots per lo mateix, i de que tu sents el nom de Villarreal en qualsevol part del món i el cor es comença a palpitar d'unes maneres, de veres, és brutal. És que encara que n'hi hagi gent que no sigui aficionada al futbol, el que el Villarreal sigui en primera divisió ha fet que jo sigui aficionat al futbol.
Jo crec que menys és que està ben aire en el concert, la resta, aunque no els agradarà el futbol, tenien la ràdio posada.
És més, Víctor, avui n'hi ha gent que està connectada en este programa perquè té tantes ganes de sentir què va passar en el Villarreal, que li contem, que li aproximem aquesta il·lusió, que no pot ni esperar ser que siguin les 2 del migdia, Paco Conte, Javi.
El dilluns a les 12, com jo dic de mig broma, traje i corbata perquè és el sorteig, mos pot tocar o el City, o el Liverpool, o el Ajax, o el Bayern, o el Lille, o la Juve. L'únic que, com hi ha tants condicionants, per probabilitats és pràcticament segur que te toca o el Liverpool o la Juve.
I quin mos interessaria?
Que és quasi com susto o muerte. per a ser realistes, ojalá hi tocara el Ajax o el Lille. Vale. Ojalá hi pogueren passar una altra ronda, perquè ja seria, vamos, econòmicament no te vull dir lo que és estar en quarts de final de la Champions.
Sí, però si ha...
Però claro, si tu ja dius, va, jo vull que siga ja, no sé, per dir, vull disfrutar una eliminatòria de Champions, passe lo que passe. Si te toca Liverpool o Manchester City, prepárate que vienen curvas, i si toca el Bayern, lo mateix.
Sí, però coses més rares ha fet este club, és dir, quan...
Sí, de fet, les dues voltes que hem estat en octaus hem passat les dues.
Pues bueno, no hi dos sin tres. No, diuen això, és dir, ahir sí que m'ho has deixat fàcil. A més, mos ho mereixem. Per bones persones, per treballadors, perquè mos se quedarà com un cacauet de gelaeta, que diuen, no?, que deia el president, allí, i perquè... s'entenen que tornar, és dir, n'hi ha allí persones que paguen el seu bitllet i que s'entenen que tornar sense veure el partit. I això és com que se vol a un equip, és dir, com que se sent, com que se porta dins, no?
Això per una altra cosa no ho faries.
Bueno, seria una de les coses per les que se faria. I a més, jo no sé, Maria, per veure com han traduït a...
Jo sí, a mi m'agrada veure...
Víctor... I jo, a més, no me recordava de Javi. Clar, jo vaig a recordar-me de Javi conforme m'avança en el matí. I quan he vist a Víctor, que entrava avui, que com si li havia tocat la grossa de Nadal, pues jo he pensat, bueno, i Javi tot sol el tenim.
Vindrà ple de neu, no? Com bueno, un ninot de neu, no?
Se pot ser, a veure, se pot ser una persona... Jo, miren, jo vaig a demanar sí o sí que l'Ajuntament li faci un homenatge a Javi Mata. Perquè no és broma, vas a demanar-lo, perquè esta persona haurà patit, jo suposo que quan ha tingut els seus dos fills i cada volta que el Villarreal guanya o perd. Perquè és algú que se ho ha guanyat, que se ho mereix, que ha tingut oportunitat de passar a un altre puesto i no se n'ha anat, perquè jo crec que ell el que vol és el Villarreal i seguir el Villarreal. I qui millor per seguir el Villarreal que està a casa, Javi? Ai, Víctor?
No, ningú.
No, ningú.
I després, ojalà i tot se respecte i tot estiga bé, perquè parlàvem l'altre dia de que per a la província eren 3 milions quan va vindre el Manchester United, el que deia abans, imagina't si ve el Liverpool, el City o el Bayern. O sigui, ese dia de febrer per a la província pot tornar a ser que te toque la loteria.
Pero además es que la, o sea, lo que está ocurriendo en un equipo en primera división como es el Villarreal, para esta provincia, es brutal. ¿Per qué? Pues perquè aquestes persones que venen només a veure un partit, com veuen este puesto que és tan bonico, el que passa és que després venen de vacacions, l'aconsellen, és dir, no, la dimensió... Però
és el que diem l'altre dia de l'handbol. Tu imagina't que el dilluns, quan connecte BT Sport en Gran Bretanya, quan tot el món veig els escuts, estarà el d'ací, el de Villarreal. Quan en Alemanya fiquen el sorteig del Bayern de Múnich, també es veuran a Villarreal. Es que al final estàs fent una promoció increïble de la ciutat i del poble.
Per això esta ràdio segueix sent el que és. És una ràdio, és l'única ràdio local independent de tot l'estat espanyol i ho seguirà sent perquè necessitem parar cada vegada, tindre la decisió de poder parar la emissió cada vegada que el Villarreal Club de Futbol li ocorres algo.
L'altre dia van començar una miqueta abans, el dimecres, per lo de la neu.
Per lo tant, mentre si tenim nosaltres en esta casa la potestat, això seguirà sent aixina. Víctor...
El diumenge a les 2, contra el Rayo, com ha dit el president, n'hi ha que guanyar sí o sí.
Pues és, segurament, si n'hi ha que guanyar sí o sí, encara que neve, encara que ploga, allí estarem i segur que guanyarem.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Bueno, i els Nadals també ens arriben a Villarreal. Ja saben allò de que nosaltres sí, en Vigo són famosos perquè posen les llums, així en Villarreal ens han fet famosos perquè han posat les llums després. Per tant, ens mira tot l'estat espanyol. Però ara ja volem començar perquè avui estem ja posant el pi a la plaça de l'Ajuntament i tenim així el nostre regidor, Diego Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè ens explique què anem a fer en esta fira de Nadal.
Sí, a veure, este any, com bé has dit, s'ha retrasat un poc tota la licitació en quant al tema de les llums, que normalment la gent ho espera al voltant de la festa o de la Fira de Santa Caterina. Este any, per desgràcia, s'ha retrasat tot perquè s'han prioritzat altres treballs en l'Ajuntament, però bueno, ara ja la gent pot veure que les llums estan ficades, l'arbre s'està ficant avui i previsiblement s'acaba avui, i les llums en breu, en qüestió de dies o inclús este cada setmana, se podran encendre ja. Però avui hem presentat una fira de Nadal molt esperada, ja que l'any passat no la vam poder fer conforme s'havia fet els dos anys anteriors, que és en esa pista de gel a l'Avinguda de la Murà, que pot haver gent a favor, pot haver gent en contra, però sí que pensem que és un revulsiu tant per el tema de l'oci de la gent que pot vindre a Vila-real o de la gent de Vila-real que pot gaudir d'esta fira, com per als comerços. Un atractiu per a que la gent que vinga a eixa pista de gel, a eixes actuacions que se facen en eixe recinte, puguen vindre a consumir i a comprar en les tendes del comerç local de Vila-real. Per això, este any hem tornat a fer eixe esforç, s'ha tret una licitació per a que les empreses pogueren pujar per eixa fira, i a partir del proper dilluns ja començarà el muntatge. El dilluns a les 8 del matí, a les 6 del matí ja se tancarà l'avinguda, i a les 8 del matí començarà el muntatge, previsiblement per a poder inaugurar la fira el divendres 17.
El dia 13 es comencen a muntar-la i el dia 17 tindrem ja la fira muntada de Nadal, no?
Si el temps es acompanya i pot congelar i gel per a la pista, sí, la idea és inaugurar el dia 17.
Tindrem pista de gel i al rededor n'hi haurà?
Estarà la pista de gel, n'hi haurà una zona de venda d'alimentació, com pot ser el cotó dolç, les castanyes, les panolles, alguna cosa així.
Nadalenc,
la zona del carrusel i la zona de les actuacions i activitats més familiars, tallers i... que serà davant de l'auditori.
Mire, per lo que diu de la pista de gel, vostè sap que jo, per exemple, jo tinc una filla de 13 anys i ha quedat amb les amiguetes este cap de setmana per anar-se'n a València, perquè pensaven que així no anaven a posar la pista de gel. És a dir, el que ha passat és que si així no la posem, la gent se'n va i a un altre lloc. És aixina, eh?
Sí, és aixina. Jo, de fet, el dilluns que vaig anar a València a dinar en amics d'allí, vaig pegar una volteta per la plaça de l'Ajuntament, on tenen instal·lada la pista, i de fet me vaig trobar a diverses famílies de Vila-real.
Claro.
Què m'ho van dir? Me van dir, Diego, això a Vila-real la no va muntar o no? És de veres que estàvem esperant a que l'aplica siguera el seu tràmit, al final s'ha pogut adjudicar i se muntarà conforme era la nostra idea en temps i forma per a que la gent pugui gaudir este Nadal.
La pista de gel anirà subvencionada, és a dir, com ha fet tots els anys, que costa menys que el que valdria de normal.
Sí, són uns preus populars de 2 euros, tant la pista de gel, que seran 2 euros 15 minuts, com el carrusel. Són uns preus que pensem que són competitius per a que qualsevol persona pugui accedir a ells.
I el que se farà és allò d'alguna manera, pues que les empreses que estan en la ciutat de Vila-real prosperen, perquè vindran així durant totes les festes nadalenques a gaudir de lo que tenim, no?
Sí, perquè ahir se sumaran els diferents actes que també faig a l'Ajuntament des de les diferents regidories, que, per exemple, des d'Economia sí que se faran actuacions teatrals durant el cada setmana per a promocionar, no?, i per a incentivar ese comerç local, però també hi haurà concerts des de Cultura, estarà la ruta dels Belems que farem des de Turisme junt a la Congregació dels Lluïssos i la Fundació Caixa Rural. Seran una programació prou atractiva i extensa, però sí que m'agradaria fer una crida també a la gent a esa prudència i a esa responsabilitat de que podem gaudir de l'oci, podem gaudir de les activitats, però amb la prudència i responsabilitat que es demanen tant les autoritats sanitàries com els organitzadors dels esdeveniments, no? N'hi haurà que complir sempre amb totes aquestes mesures per desgràcia, no tindre que anul·lar esdeveniments perquè la pandèmia o aquesta sexta ola de la que tant se parla, per desgràcia, tinga que plegar.
Sí, en este cas, l'únic que hem de fer és seguir les indicacions que van donant-nos, perquè, com ja lògicament hi ha tantíssima gent vacunar, podem començar a poc a poc, on que aquesta sexta ola diuen que està entrant una miqueta poqueta a poquet, és dir, no sé si tindrem temps de disfrutar-lo tot, de tindre tranquil·litat si no som responsables, no?
Sí, ara venen unes dates molt familiars, sopars i dinars d'empresa, unes dates molt festives, no? Que la gent és de veres que no guardem tant aquestes mesures, no? O estem més relaxats i no se complixen com deuria. Però, per desgràcia, el que està fent mal és la gent que no està vacunada, a la que tenim que fer una crida per a que se vacunen, perquè s'està demostrant que gràcies a la vacuna ha funcionat tot bé. Ara, aquests contagis, inclús parlava en companys i companyes que tenen els xiquets, que és on ara mateix també hi ha un poquet d'afectació, no? Que està afectant molt la de les escoles, i és el que tenim que evitar, no? que per culpa d'aquesta gent que al meu parecer és irresponsable i no s'ha vacunat, ho tinguem que pagar tots i sobretot tinga que vindre una altra vegada aquesta crisi tan sanitària com econòmica que ja pràcticament havíem superat.
De tots els modos, a partir de dilluns es comencen les vacunacions als xiquets d'entre 5 i 11 anys i les fires s'inauguraran, en aquest cas la de Vila-real, el dia 17. Ja tindrem els xiquets perquè van a vacunar-se en els col·legis. La Comunitat Valenciana és el que ha decidit i a mi pareix molt bona decisió perquè és un lloc on estem tots localitzats. No entrarem molt més segurs que en ocasions passades,
Jo crec que sí, perquè tot el que has contat se sumarà a les mesures que ja estan en vigor. El passaport Covid que s'està demanant en molts locals i en molts espectacles. Però esa seguretat no té que durar la gent a que se confie. Això és el que sí que m'agradaria recalcar, que pese a que possiblement estiguem més segurs, la gent ha de continuar complint aquestes mesures que des de l'organització s'indicarà. Per a que tots puguem gaudir de veritat, per a que puguem eixir, perquè estem ahí veient la llum, però sempre tenim alguna pedra, no?, que tornem a caure.
Però estem prou sensibilitzats i crec que ja tot el món convivim en ell, vacunats i tot, però tot el món guardem distàncies. Dia de s'inaugura i estarà fins a quan esta fira de Nadal?
Estarà fins al dia 3 perquè se desmuntarà per a que pugui passar la cavalcada de Reis per l'avinguda. Sí que l'horari de tots els dies serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la vespre a 8 i mitja. Hi haurà horaris especials el dia 24, per exemple, se tancaria a les 7, el dia 25 s'ampliaria i se tancaria a les 9, el dia 31 estaria per la vesprada tancar i el dia 1 estaria pel matí tancar. Són uns horaris més o menys flexibles.
Però són adequats, és dir, el dia de Nochebuena, a l'aixat de la vesprada, tot el món està ja en cases preparant els menjars i demés, i després el dia 31, lògicament també, i el dia 1 la gent pues, està dormint per haver-se menjat aquestes campanades i haver passat el dia de Nochevieja. De cap d'any, no?, que diem nosaltres. Sí, sí. O sigui, que jo pense que està ben adequat, ben acertat. En fi, regidor, que bé, no?, que enguany podem dir pista de gel, jo molt contenta,
Sí, jo crec que és recuperar esa il·lusió que fa uns dies vam viure ja en la fira de Santa Caterina i jo crec que era precís, perquè també és una forma de fomentar i continuar ajudant als nostres comerços.
Tu dona compte, perdó, vostè dones compte, no, a vegades això de que ens coneixem, vostè dones compte que si la meva filla el dissabte se'n va a la pista de gel de València i quan estigui allà li pot dir, bueno, i a la setmana que ve tindré que vindre a la meva ciutat perquè jo també tinc pista de gel. Que bé, no? Quina alegria.
Sí, perquè és un revulsiu que és a nivell provincial. Perquè claro. no és una activitat que se tanque només a Vila-real. Volem des d'ací també a la gent que s'està escoltant que informar-los de que tots estan més que convidats a que vinguin a Vila-real a gaudir d'esta fira i d'esta pista de gel.
I jo crec que tenint-la tan prop, lo normal és que vinguin ací, que no tinguin que anar a València o a qualsevol una altra ciutat, que no sé si n'hi ha alguna ciutat al nostre alrededor que té pista de gel.
No sé si enguany Castelló la munta, Però...
Bueno, lo que sí que és cert és que Vila-real la monta. Regidor, me permetís que presenti un altre regidor, a Javier Serralbo? Bon dia.
Bon dia. Parlant de gel. Està molt bé,
claro, és que com estem en la cosa gelada, sí. Vora, jo li he demanat que puge perquè el nostre Javi Mata, pues ell puja unes fotos i en aquesta foto està qui? Pues el regidor Javier Serralbo. A on? Allà on ha caigut tanta neu que se n'han vingut en aquests octaus de final, no?
Sí, la veritat és que pareixia que estava també en la vostra ràdio quasi estos dies, no? Compartint coses en Javi Mata i bueno, més gent, però en Javi també, inclús ahir van fer un programa molt curiós en directe des d'allí,
claro.
Estava allà al costat, i com va dir ell en antena, tapaig en dos mantetes, que pareixíem dos iaios allí.
Se pot voldre més a este club?
Jo crec que n'hi ha molta afició, no? Els que van entrar en directe ho van dir, no? Gent que se gasta els diners a vegades en moltes dificultats per anar a un lloc que damunt el partit s'aplaça, que li toca tornar i no vol el partit en aquesta afició i allà està, no? I gent jove...
Mos pot donar tantes emocions com aquestes, és que diguem a mi que això no és pa disfrutar, pa dir que és que sóc del Villarreal.
Home, sí, jo crec que és un sentiment groguet molt, molt gran, no? De la gent i que va. I crec que és un club que en la seva humilitat que sempre ha manifestat estar... És que lo d'ahir a vegades no se valora, no?
Que no se valora.
No, t'ho dic així.
No, ja. No,
a vegades perdem de perspectiva d'on venim, no? Pues la gent més major és que se'n recorda més de on estàvem, en tercera divisió, en segon B, en patim molt en camps de... Pues no sé, en camps que era tot de, quasi de pedra.
Però vostè ja era del Villarreal, no?
Sí, ha sigut sempre del Villarreal. Sempre,
pues
la vida.
El Villarreal se va en octaus de final en el Madrid i en l'Atlètic de Madrid.
No, se va entre 16 milions d'Europa, en el Bayern de Múnich, en el Manchester City, en el Liverpool, en l'Ajax, en gent que ha guanyat moltes competicions, no? Nosaltres ja tenim una, ja anem ahí com a guanyadors i per això estem ahí. Però lo d'ahir jo crec que era molt important perquè te dona també el poder estar ahí i el coeficient de bueno, que n'hi ha, no? Però el que tu dius del sentiment, jo veig veure la gent il·lusionada allí, és poc que van poder quedar-se perquè el problema va ser els avions que pues, ja estan tres, no? Nosaltres perquè anàvem en el charter i s'esperava, si no també mos haguera passat, però la gent que va tindre que anar-se'n, inclús gent que si el partit de les 4 i mitja, que Villarreal va estar peleant que fora les 4 i mitja i no a les 7 perquè no fora tan tard, n'hi havia gent que tenia el vol a les 9 de la nit i al retrasar el partit a les 7 tampoc va poder veure'l, no?
Ho sé. Ho va contar Javi en directe a migdia,
sí, sí.
Eh?
Sí, per això, sí, estava jo al costat de Javi allí fent el programa allí en directe en vosaltres, no? Per això jo crec
que... això volia preguntar-li... I, claro, marques tres gols, el Villarreal el primer, i claro, ja això, però a partir de que marca el segon gol l'Atalanta, hasta que s'acaba el partit, allò se fa...
Sí, se va fer eterno, sobretot l'últim quart d'hora se va fer eterno, però és que és un equip que passava això, no? Això és que el Villarreal va aixir el vol enxufat de la primera part i només aixir la segona va fer el tercer i mos va donar un poc més de tranquil·litat, però aquell equip ve de guanyar 5 partits seguits, de golejar la gent, de guanyar-li al Nàpoles, de guanyar-li a la Juventus, o sea, és un equip que mos dona la importància de lo que han fet, no? De fer, no? Pues Danjuma impressionant, en Gerard, i tot el món, però aquestes coses en alguns partits de Lliga no ens està passant. Jo crec que també té que ser un canvi de xip, no? I a partir d'ahí pues, poder fer el campionat, recuperar en Lliga. Ara està a febrer, veurem en febrer i en març com està la gent, com estan els equips, com estan els lesionats d'uns i altres, i bueno, anem a octaus de final a passar-lo, no anem a ser com passa
ningú. Jo no sé
ningú,
si no? La meva companyera pot tindre preparat el bidet, un bidet de la Terreta que tenim boníssim, seguim parlant, o sigui, en aquest moment molt posa perquè puguem disfrutar igual que he disfrutat jo este matí molt. Cada vegada que Javi cantava un gol, vostè estava corejant darrere el gol, no?
Bueno, quan va cantar el gol estàvem separats perquè ell estava a les cabines i tal, però nosaltres allí estàvem cada gol, bueno, el sentiment dels que estàvem allí... Pues,
quants n'éreu?
Bueno, al final van anar 200 persones el dimecres i al final se van quedar 80-90 el dijous, no?
Entonces, sentim el bidet que ens han fet, el bidet de la Terreta.
Andiamo sotto Marino, andiamo campioni.
Io sono molto felice per passare a ottavi di finale e per vincere agli italiani che sono un puñetero de Staulés.
Una pena è che irse va a tendere che tornar senza por el fútbol, però en tan de fred la teníem com un cacahuete. Ja ho vaig dir, que per guanyar en Bergamo feia falta una bona verga i Danjuma i Capoe crec que d'això van bé.
Molt content per l'afició, per tots, i ara el que toca és fer de nostra capa un sallo i el diumenge guanyem tots al Rayo. Andiamo.
És bona la declaració del president, no?
És boníssima, és boníssima.
Fer de nostra capa un sallo i el diumenge...
Guanyem al Rayo, sí, sí.
Bueno, jo agraïda a Vidies de la Terreta, que són molt bons, no? i que entre pa tots, entre pel senyor alcalde també, entre pels regidors, pa tots, però en este cas la declaració l'ha feta molt bonica, perquè és veritat que allò del Bergamo necessitàvem això, no?
Sí, sí, a més el president estava molt preocupat del tema que s'havia tingut que anar a la gent, i ha manifestat que pot fer alguna compensació a la gent de, que va poder anar i no va poder al final per el partit, no? Jo crec que en això el Villarreal sempre té un puntet, no, d'agraïment a tota la gent de l'afició. I també molt bé els jugadors, el dimecres, que en tota la neu i tot van anar a saludar a la gent, a l'afició que estava allí, que la neu li estava caent damunt, i ahir també, jo crec que espectacular, que els poquets que se van poder quedar, pues, també a saludar-los i fer-los un reconeixement. Crec que els jugadors també van estar així humanament molt bé.
I jo ara que tinc així dos regidors, i que jo ahir, quan estava l'alcalde així, el que li dia era... això ha sigut una estratègia, lo de les llums. L'alcalde veu que Vigo és lo millor de lo millor, posant-hi ese llum, i diu, bueno, pues jo no les encenc hasta dos setmanes després i tot el món se fica en la població de Villarreal, en Villarreal, perquè se fliquen en Villarreal. Jo crec que ha sigut una estratègia. I a més, si no li vaig manifestar, ell em diu que no. Bueno, en fi, val la pena ser regidor en este moment, tenint un club en primera divisió, vivint totes aquestes coses que se viuen?
A veure, és un orgull, no? No.
Perquè es peguen, estan al carrer d'identitat, perquè si ho fan, perquè no ho fan, si ho fan bé, per si pengen les llums, ara resulta que són, que diuen, matalaps, somier, no ho dient. No, l'únic que els ha vingut bé perquè els ha tapat lo de l'IBI, Jo dic, com pot ser? Que perquè no se posen les llums ja no importa l'IBI.
Jo crec que ser regidor del teu poble, de Villarreal, és un orgull, pese a que a voltes no som perfectes, no? Som humans, ens equivoquem, estem exposats a que la gent es diga coses bones i coses roïns, però nosaltres per això, al final, com moltes vegades se diuen, fiquem el nostre nom en una papereta, fiquem la nostra cara en una llista electoral, perquè estem disposats a això, a lo bo i a lo roïn. No es podem tancar, no? a les crítiques, tenim que acceptar-les. És de veres que ara hi ha crítiques molt agressives o que parlen moltes vegades sense conèixer, no?
Ja, però passar de l'IBI a les llums, jo m'he quedat, jo dic, així quan és, vamos a la crítica i després, no sé, a mi m'ha semblat una miqueta raro, però en fi, vostè m'ha dit lo de les eleccions i m'ho ha posat a la mà. El dia 7 tenen primàries. Primàries on diran si és Ernest Blanch el pròxim secretari general o serà l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir. Ahir l'alcalde Belllloc se va manifestar i ell diu que està a favor de que siga Samuel Falomir perquè és municipalista, perquè és un alcalde, perquè està a peu de carrer. I, claro, a peu de carrer, jo els he vist a vostè molts anys, i si a Diego Vila l'he vist molts anys, a Javier Serral Botella.
Ja em vas fer més major. bueno, més en política, però per
l'alcalde de Villarreal sempre, quan ve, me diu la veritat, i ell me va dir aquí a Bala, i ell avala Samuel Falomir. De fet, demà Samuel Falomir tindrà un acte en Castelló per a explicar el seu programa, que serà interessant de sentir, sobretot per la joventut i l'empuje que té. Diego Vila, a qui recolza?
Jo he de dir que recolze en este cas a Samuel Falomir, encara que són dos companys, que nosaltres fem unes primàries per a que se puga elegir. Esperem que siga una campanya molt neta, que s'expliquen les dos candidatures, no? lo que van o lo que volen per al nostre partit, però jo en este cas sí que vaig en Samu, del qual ja en 2009 vaig formar part de la seva primera executiva de joves socialistes de la província, i el conec molts anys i jo confie molt en ell i crec que és el projecte que ara mateix a mi me representa.
Cuidao que Ernest Blanch té els pesos pesados que diuen que la valen, eh? Cuidao, eh? Però bueno, anem a preguntar-li a Javier Serralbo.
A veure, Javier Serralbo està en el Partit Socialista perquè sempre, jo crec que és el partit que més ha demostrat sempre la capacitat de ser més pareguda a la societat i de transformar la societat. I la sort és que tenim molts quadres per a representar això, no? N'hi ha partits que hi sent nous ara, que es veus Isir, anar-se'n, Ciudadanos, pujar, el senyor Rivera pareixia que anava a arrasar en tot i volia ser el president del govern, de moment desapareix, Podem també, el senyor Pablo Iglesias, Alistel, però nosaltres tenim 142 anys d'història perquè això que està passant ara en la província de Castelló ha passat molt de temps, no? Nosaltres tenim primàries a nivell nacional, en el que cas, pues, l'alcalde estava amb Susana Díaz, Diego estava en Pedro, que quasi era l'únic que entonces estava en Pedro Sánchez, i jo estava en Patxi López.
De fet, en Pedro Sánchez, Diego té foto, és dir, foto personal, jo l'he vista.
Entonces, cada un té les seues opcions, no?, en esta, això. Però més allà d'això, pues, també hi ha gent que ha estat en Ximo Puig, en l'Alarte, en diferents moments. No? Jo crec que els dos companys que si al final se presenten, que se, bueno, tot apunta això, no?, de que siga Ernest Blanc i Samu l'alcalde d'Alcora, pues, són gent que són el partit, que sempre han estat en este partit i volen el millor per a ell. Que siguin les persones unes coses o altres, pues, puc gastar 4 anys i el millor poder gastar-se més, l'altre no, però jo sempre dic el mateix, jo el que guanye al final, el que guanye sempre està en darrere.
No, però jo no li pregunto el que diuen, jo li pregunto a vostè en qui està.
Jo estic en el Partit Socialista del País Valencià, PSOE.
És dir, no està en Samuel Falomir, ja ho tenim.
No, ni estic en Samuel Falomir i no estic en Samuel Falomir, ni estic en Ernest Blanc, ni no estic en Ernest Blanc.
Jo més que res, perquè vull que tinguin, que els sàpiguen, és que així en l'Ajuntament de Vila-real són el Partit Socialista, però dins del Partit Socialista també ells tenen les seues idees, és cert. Javier, el que vostè ha dit antes...
Però no és perquè siguin... Més que allà dels noms o dels equips que puguen formar o no formar, t'ho dic, jo espero que el que guanye, i jo sempre està darrere d'ell, igual que ha guanyat Pedro Sánchez està darrere, igual que quan ha guanyat l'Arte està darrere, Joan Ignasi Pla, així vam estar en una llista que vam fer la primera llista, te recordes? Estava Capella davant i érem José, Sílvia, Sabina, Paco i jo darrere de la llista, després va canviar, va estar José, i haig de guanyar qui haig de guanyar, després vam estar darrere. Entonces jo espero, com diu Diego, que siguin unes primàries.
Ja, però en aquestes primàries hauran de votar i cada un votarà el seu candidat, i nosaltres, encara que no es quedi el nom, se'ns ha quedat clar.
No. Que de veritat que tu me coneixes molt de temps i si jo vull dir vull votar una persona, ho dic, no n'hi ha problema.
Encara ho té clar?
No.
Sap que me diuen que no, n'hi ha algunes poblacions, com per exemple és Almassora, Borriana, Castelló, que no ho tenen massa clar, que estan molt igualada la cosa, encara que els...
Perquè el que té que... Des de fora potser se pot veure d'una manera, una població, altra població. El que tens que veure és que les poblacions n'hi ha gent que pensa més diferents, que això és el bonic del nostre partit, no? I evidentment un no pot dir jo tinc este poble, l'altre poble, perquè després dins de les poblacions ha passat en altres processos que s'ha dividit el vot o no s'ha dividit, no? En este cas Vila-real sempre, normalment ha anat sempre de la mà i tots junts en defensar una cosa, però a vegades hi ha opcions diferents, no? Jo me vaig presentar unes primàries a la comarca i n'hi ha gent de Vila-real que no me va votar a mi i per això no és ni més ni millor companyero nostre, no? Vam votar una persona de Castelló i no passa res, el partit això ho fa i després el partit continua, no? I jo crec que democràticament que serà així, si no, a veure, la gent diu primàries, si després quan se presenten les primàries no n'hi ha la llibertat de que cada un puga fer el que siga i a més entendre que és no és una lluita de flagrant de res, sinó que són dos companys que tenen un projecte per al partit i després el que guanya du endavant durant 4 anys a aquest projecte.
S'ha donat compte, es comença parlant del Vila-real, que se'ns ha enganxat moltíssima gent a sentir-nos i han acabat sentint això que suposo que els acaba d'agradant, perquè encara els tenim enganxats sentint-nos, que puc veure la pantalla. I com som tan democràtics, saben que darrere de vostès està esperant el senyor Adrián Casabó, que ve a parlar de lo que ahir mos va parlar el senyor alcalde, perquè ells han tingut eixa primera reunió.
Sí.
Per lo tant, Diego Vila, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I Javier Serralbo, que el fitxarem així en esta cadena.
No estic fitxat, però últimament... Faig de col·laborar així una vegada. No, jo la veritat, i tinc que dir-ho, que ha sigut uns 3 dies que he compartit molt en Javi, en altres periodistes també, però sobretot en Javi, jo crec que és bueno, és un estil de ràdio que agrà, perquè també...
Que conste que demane, que he dit públicament avui, que vaig a demanar-li que l'Ajuntament li faci un homenatge, perquè és la persona que va darrere del Vila-real, vaja on vaja. O sigui, que conste que ho ha dit al principi, vostè és testic de que ho fa bé. Fins un altre dia. Don't miss out on a love and regret yourself on it. Open up your mind, clear your head, and gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me, when it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine when it comes to you. Don't be blind. What
watch me speak from my heart when need comes to
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿No encuentras coche? En Alubagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alubagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes.
Bueno, y este matí a las 11:30 del matí en la sede local del Partit Popular de Vila-real, que per cert està a la calle Mestre Gotarres número 1, per si algú no ho sap, el president del Partit Popular en Vila-real, Adrià Casabó, i la diputada autonòmica del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Beatriz Gasco, han presentat una bateria d'esmenes presentades als pressupostos de la Generalitat Valenciana on defensen els interessos de Vila-real. Per ampliar-nos això està Adrià Casabó amb nosaltres. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
Què han presentat? Quines esmenes favoreixen els interessos de la localitat de Vila-real?
Sí, mira, la setmana que ve es comença tota la tramitació per aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Per a nosaltres, així ho hem denunciat des del Partit Popular a Vila-real, però també al Partit Popular de la província de Castelló, desgraciadament, una vegada més estos pressupostos olviden i donen l'esquena als ciutadans de la nostra província. Seguim estant a la cua en inversions en la Comunitat Valenciana i, per tant, el cafè del Partit Popular és fer la feina que pot fer, que és mitjançant este mecanisme que són les esmenes als pressupostos, presentar totes aquelles infraestructures, serveis que se considera que els pressupostos que han fet el Partit Socialista, Compromís i Podemos s'han deixat fora i, per tant, reivindicar en les Corts quines infraestructures, quines serveis es fiquen en el pressupost, no? En el nostre cas, de totes les esmenes que ha presentat prop de 200 del Partit Popular en la província de Castelló, 21 corresponen a la ciutat de Vila-real.
21?
21 esmenes,
sí. Ens han deixat fora?
En 21, per a nosaltres, aspectes importants que molts portem molt de temps reivindicant, no? I ahí sí que m'agradaria també fer un poc una reflexió als partits que governen així a la ciutat de Vila-real. Així governa el Partit Socialista en Podemos i aquests dos partits més Compromís són els responsables del govern a nivell autonòmic. I està molt bé que a Vila-real, com va passar en l'últim plenari, fem una declaració institucional reivindicant a la Generalitat aquestes infraestructures que Vila-real mereix, però això no es pot quedar només en una llevada de cara d'aquests partits davant dels seus veïns, no? Aquests partits tenen representació i tenen poder de decisió a nivell autonòmic, per tant, el que han de fer és la feina, no només de fer una declaració d'intencions a Vila-real, que està molt bé, sinó d'exigir als seus companys en la Generalitat Valenciana que facin cas d'aquestes reivindicacions que té Vila-real, no? El Partit Popular està en l'oposició en les Corts, però el que sí que ha fet és presentar totes aquestes esmenes, pues, per a que, per exemple, aquesta connexió que és necessària de la Ronda Sud-oest en la Nacional 340, que si no, no li dona cap sentit a aquest vial. També millorar la connexió en la ciutat de Castelló. Vila-real i Castelló concentrem la major part de població de la nostra província i, en canvi, la connexió que hi ha entre les dues ciutats és molt deficitària. Tenim altres pendents, com desdoblament del tram de la carretera d'Onda o de la carretera de Burriana. Això són infraestructures per a nosaltres. És important reivindicar-los. Som la segona ciutat de la província i la connexió que tenim en moltes de les ciutats del voltant és molt deficient. Després, en matèria educativa, no? Es demostra una vegada més que el pla edificant ha servit per a fer molts anuncis, però en 10 anys no ha arribat una sola inversió a la nostra ciutat, no? Seguim esperant el quart d'institut en la zona nord, que permetria millorar l'oferta de secundària i batxillerat. Seguim esperant notícies dels gimnasos de Pasqual Nàcher i d'Escultor Ortells i també de Concepción Arenal. Escultor Ortells, seguim esperant ese nou projecte per al nou edifici d'Escultor Ortells, la nova seu de la Escola Oficial d'Idiomes, que és comarcal i que la tenim a Vila-real, però no té edifici propi. Per tant, seguim tenint moltes reivindicacions pendents que una vegada més es queden fora del pressupost de la Generalitat, i això significa, si estan fora del pressupost i a través d'aquestes esmenes no aconseguim que això se subsane, que l'any que ve ninguna d'aquestes infraestructures o serveis tornarà o s'iniciarà en la ciutat. Per tant, haurem de seguir esperant molt més a que siguin una realitat.
Però si quan l'alcalde ve i fa les declaracions, el quart d'institut és una realitat, la connexió a la Ronda Sud-oest també és una realitat, ho donen com una realitat. Vostè m'està dient que no?
que només hi ha una, no pot ser una realitat, només hi ha que anar i veure que la ronda acaba en un descampat, i només hi ha que anar als pressupostos i veure que no hi ha cap inversió per això, no? Igual que això, les expropiacions de la ronda, que li demanem a la Generalitat que se faci càrrec. L'alcalde inclús fa un temps va dir que anava a denunciar a la Generalitat si això no era real, i la realitat és que en el pressupost de 2022 tampoc tenim ni un euro per això. I això és la realitat.
Pues és una realitat que pareix que el ciutadà no la tinga. Vostè ha tingut accés al pressupost i ha dit que no està reflexada.
Clar, i aquest és el treball que, com li dia, hauríem de fer, no? Nosaltres des de l'oposició, mitjançant les esmenes, però ells que tenen govern, no? Perquè hi ha vegades que quan parlen i fan aquestes reivindicacions s'obliden que qui està governant en aquest moment la Generalitat Valenciana són els seus partits, no? Partit Socialista, Compromís i Podemos. Per tant, està molt bé dir això, però ells tenen la possibilitat de canviar-ho perquè són els que estan gestionant i els que decidissin aquestes partides en el pressupost, no? I els que decidissin quines inversions en la nostra comunitat se prioritzen respecte a d'altres, no? Jo crec que necessitem, i en això pues, agrair també el treball que estan fent els nostres diputats a les Corts i també la sensibilitat de la direcció provincial i regional del Partit Popular per atendre aquestes peticions que una ciutat com Vila-real té, i mitjançant aquestes esmenes pues, reivindicar allí on toca que volem que això siga una realitat, perquè no perquè siga un capritxo, sinó perquè els nostres veïns mereixen aquests serveis i aquestes infraestructures.
Per fi ja s'han reunit, almenys la foto la van veure tots. Ahir li van preguntar a l'alcalde i diu que van hi haure sombres i llums en la seva reunió. Vostè quina valoració fa d'aquesta reunió?
Sí, podria agradar-me el titular de sombres i llums, no? Jo crec que les sombres són les que sabíem, no? Que així seguim governant mirant pel retrovisor, mirant enrere, i quan un mira enrere i no mira el present i el futur, és molt difícil oferir oportunitats de futur per a la seva ciutat, no? Jo crec que és això el que està passant, no? Ni s'expecta un poc decebut de que, com li dia, no? Pues seguim mirant més al passat que afrontant el futur amb il·lusió, i això al final crec que es contagia al carrer també, no? Si tu no vens en futur, el futur de la teva ciutat, el vens amb il·lusió, amb capacitat de solucionar els problemes, no? Al final jo crec que els veïns quan ens elegissin per a solucionar els problemes que tenen, no per a que els estiguem contant tots els dies els problemes que tenim sense plantejar cap solució, no? Uh-huh. I en aquesta part, pues això, com li dia, trist de veure com se seguís governant més mirant al passat que al futur. I sí que coincidís, no?, en l'alcalde de la ciutat, que evidentment pues, algunes d'aquestes infraestructures que jo t'he comentat abans crec que coincidim en que són necessàries, i ahí ens trobaran sempre al Partit Popular, no? Crec que ho hem demostrat en els últims anys, que neixes coses que són claus per al desenvolupament de la ciutat, que són necessàries per a que la nostra ciutat puga seguir creixent, ahir van a trobar al Partit Popular, independentment de que estigui en el govern o en l'oposició, no? Jo crec que hi ha moltes reivindicacions històriques que Vila-real mereix, i que ahir el Partit Popular va estar donant suport al govern sempre, no? Però evidentment pues, hi ha altres punts de vista que no compartim. Jo li vaig manifestar una vegada més també, ho he fet en públic i ho vaig fer en privat a la reunió, que evidentment el Partit Popular estava totalment en contra de la pujada de la contribució que havien aprovat el Partit Socialista i Podemos, una, pel simple fet de pujar la contribució, i dos, pel moment, no? Jo crec que és el pitjor moment per a fer-lo, no? Jo l'escoltava parlar de la pujada de la llum, de la pujada del gas, de la pujada dels productes i serveis, com si això només afectara a l'Ajuntament de Vila-real, no? A tota aquesta gent, a totes aquestes famílies de Vila-real, que també els afecta la pujada de la llum, la pujada del gas, la pujada dels productes, a més d'estar afectats per tot això que afecta l'Ajuntament de Vila-real, van estar afectats també per una nova pujada de la contribució, no? Per tant, clar, excusar-se en això, quan aquestes famílies a les que se'ls va fer pagar més també estan patint tot això, pues crec que demostra la falta de sensibilitat, no? I després ells justificaron que la situació econòmica, quan després vas veient en aquestes últimes setmanes algunes de les inversions que se fan a la ciutat, pues crida un poc l'atenció, no? I ahí crec que és difícil trobar-nos.
Sí que és de veres que sempre estan encallats en el mateix assumpte, i és en el gasto que ell diu, o sea, que se suporta dels préstecs que ven de darrere, i vostè el que no li pareix bé és que puja l'IBI i que ho afronte en aquests diners que diu que són els de tots els ciutadans. Però mire, vostè m'ho ha deixat bo per a fer esta reflexió, perquè va dir que tenen moltes coses en comú i que farien coses els dos partits en comú. I jo me'n vaig a aquestes declaracions que va fer Pablo Casado, que planteava una gran coalició en el Partit Socialista per a portar les coses endavant, perquè les últimes enquestes situen el Partit Popular i el Partit Socialista en una dècima de diferència. 25 en 8 i 25 en 7.
Mira, al final és...
Jo vostè crec... seria capaç de governar el Partit Socialista en Vila-real?
Mira, jo crec que és cert que el Partit Popular i el Partit Socialista han sigut els dos partits majoritaris, han tingut responsabilitats importants de govern a tots els nivells, des del nivell local al nivell nacional, però crec que estem en un moment en el que planteja el Partit Popular i el que planteja el Partit Socialista és molt diferent, no? I només hi ha que veureu, ho podem veure així, no? Ho podem veure a nivell nacional, no? Un partit que el que planteja és augmentar impostos, generar més traves i més dificultats a les famílies, a les empreses, davant un model, i l'ha presentat molt clarament en les últimes setmanes el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, el company Carlos Mazón,
sí,
de baixada d'impostos, de beneficis fiscals, per a que els diners estiguen en les butxaques dels veïns i que manegen l'economia tenint menys càrrega fiscal, no? Uh-huh. Només en això crec que són dos moments. Després, evidentment, no? en molts altres punts podem trobar-nos i tindre coses en comú perquè pensem...
Sí, però a nivell...
que fiquem uh-huh. per davant els interessos dels veïns en molts aspectes que, com li dia, són importants per a les nostres ciutats, no? Però jo crec que en aquest moment parlar d'això crec que no té sentit, sobretot així quan venim, acabarem esta legislatura amb 12 anys de govern socialista i crec que el que fa falta és un canvi de govern i perquè sí. hi hagi un canvi de govern i de la manera de fer les coses ha d'haver un canvi del partit que lidera aquest govern i, per tant, no s'entendria un canvi de govern en la ciutat de Vila-real en seguint governant el Partit Socialista.
En este cas, Pablo Casado, a nivell nacional, deia que, o en Vox, si no de manera res ha canviat, vostès governarien en Vox en Vila-real?
Mira, jo queden mes i mig encara per a les pròximes eleccions.
No, any i mig.
No sabem... Any i mig.
Si quedara no mes i mig, m'acaba de pegar un susto, que per què?
No, queda any i mig.
Any i mig.
No sabem encara ni quins partits van a presentar-se a les eleccions, uh-huh. ni en quines llistes, ni en quins projectes.
Però per llei natural seria
per tant,
Vox.
Jo ara fer cabales de què va passar en any i mig, crec que, bueno, almenys el Partit Popular no està en això, no? El Partit Popular està en estar al carrer escoltant els veïns, a esos veïns que els preocupa veure com coses normals del manteniment de la ciutat així a Vila-real són extraordinàries, així és extraordinari contratar les llums de Nadal i se'ns ha passat, per segur que enguany el 25 de desembre ha arribat antes, és extraordinari canviar les bombilles de les faroles quan se fundissen, quan això hauria de ser el manteniment normal de la ciutat. I estem convertint en extraordinari coses que haurien de ser normals i que no hauríem d'estar venent als veïns el
govern.
Què
li pareix la fireta de Nadal?
Bé, qualsevol iniciativa que es faça per a incentivar el comerç i l'activitat de Vila-real és positiva, però com li dia, hi ha coses que no són normals, o sigui, que tinguem que explicar als veïns perquè no se canvien les bombilles d'una farola o que anunciem, va a canviar-se l'enllumenat, no, o sigui, hi ha coses que són del manteniment, de la gestió diària, i aquest equip de govern dona mostres contínues de que és ineficaç en la gestió. I això és en el que estem, no? En oferir aquesta alternativa de govern, aquest projecte de ciutat que replegui aquestes reivindicacions dels veïns i després ja veurem què passa quan arriben les eleccions, quins són els resultats. Parlar ara d'en qui governarem, qui no, si no sabem ni si aquests partits van a traure representació o no van a traure representació, crec que és precipitat i almenys el Partit Popular en aquest moment no està en això, sinó, com li dia, està en escoltar els veïns, en estar al seu costat i en oferir-los el millor projecte per a Vila-real.
Pues així ja n'hi ha un partit que s'ha presentat, que es diu Pronostrum, que ja diu i avança que en vostès estarien encantats de governar.
I repetís que el Partit Popular no estarà pensant en les pròximes eleccions municipals, està pensant en estar al costat dels veïns, en oferir solucions als problemes que tenen els veïns i quan arribi el moment de les eleccions veurem quins partits se presenten, quins són els resultats i una vegada estiguen les eleccions fetes i la gent hagi dipositat la confiança en el partit que considere, pues veurem com queda la representació i què es pot fer, no? Però de veritat queda molt per a parlar d'això i crec que els veïns no volen que estiguem parlant de les coses que no toca, sinó que parlem de lo que es preocupa. I la gent està preocupada, com li diuen, que li ha pujat moltíssim el rebut de la llum, que li ha pujat el rebut del gas, que omplir el depòsit del cotxe. Això és el que està preocupant a la gent, i alguns estan molt interessats en que parlem d'altres coses per a que no se parli de lo que li preocupa als veïns de Vila-real.
Moltes gràcies, Adrián Casabó, regidor de l'Ajuntament de Vila-real i també president del Partit Popular de Vila-real. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. With you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Hoy puede ser un gran... Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
This is another new song. We just...
What would I do without your... I veia que tenim coses bones i necessitat en Vila-real que contar, perquè la setmana Tàrrega situa Vila-real com a referent mundial en la investigació i divulgació de l'obra del guitarrista. Serà la novena edició i se desenvoluparà entre el 10 i el 10 de desembre amb dos concerts i la integral de Tàrrega en el Teatre Tagoba. El segon congrés internacional a càrrec d'experts internacionals i cases magistrals de guitarra, que seran els dies 11 i 12 de desembre i tindrà lloc les sessions del segon congrés internacional. Però tenim a la regidora de Cultura, Rosario Royo, per a que ens ho conte. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Efectivament, la figura de Francesc Tàrrega des de l'Ajuntament de Vila-real sempre s'ha intentat reforçar. N'hi ha moltes activitats que s'han anat fent al llarg de la història. Tenim que recordar que l'Institut Francesc Tàrrega tenia un concurs per a jovens, a banda de que l'Ajuntament de Vila-real també participa en Benicàssim, en el certamen de guitarra. Uh-huh. Però des de fa 9 anys... he fet una aposta un poc més important, que ha sigut el treballar de la mà de l'Institut de Desenvolupament Musical. David Eres és el seu representant, però que ens ha donat ja una projecció més internacional. Hem estat en aquestes 9 edicions, hem estat fent activitats en els instituts, hem estat fent concerts, però ja ell sempre tenia la... el ronrom, no? d'anar treballant un poquet més sobre la catalogació de l'obra de Francesc Tàrrega, perquè és curiós, va composar moltíssimes peces, però no està catalogada. I n'hi ha molts expertos que estaven treballant al llarg del món, perquè sabem que Francesc Tàrrega és un dels autors coneguts a lo llarg de la història en Japó, però és que és en Japó, és en Anglaterra, és en Amèrica, en tot Amèrica, i en la Índia, en fi, és que en tots els països, de fet, l'any passat, que va ser el primer congrés internacional i que van poder realitzar via streaming, com serà enguany també, van participar 23 països dels 5 continents, i treballar des de diferents instituts, universitats, és importantíssim, perquè són es permetís, no? el estar situar Vila-real, perquè en el epicentro, no? de la figura de Tàrrega, perquè tenim que recordar que a pesar de haver viscut Francesc Tàrrega, haver viscut sempre fora de Vila-real, perquè se'n va anar molt jove d'ací, però ell sempre dia que era de Vila-real. Ha sigut un de les persones, com moltes de les que tenim actualment, que se senten orgullosos de pertenèixer a una ciutat com a, o un poble com a Vila-real. I Francesc Tàrrega tenia això. I per això des de l'Ajuntament de Vila-real hem volgut mantindre aquest espírit i reforçar i apostar per aquest congrés. És important, me comentava David Eres, que és el director d'aquestes jornades, que per a que siguem conscients del pes que està tenint, que són ja, per exemple, en Alemanya anaven a editar tot un llibre sobre la obra de Francesc Tàrrega, i com saben d'aquest treball que s'està fent, que s'està realitzant, van esperar un any més per a poder acoplar, per a poder tindre molt més material. També des de la Fundació de Francisco Yepes, i n'hi ha també diferents entitats d'Espanya que estan molt interessades en participar en aquesta catalogació i en aquest treball que s'està fent sobre l'obra, perquè sabíem lo prolífic que era Francesc Tàrrega, que com transformava les obres, les partitures per a guitarra, i com ell les interpretava, i a més pareixer que improvisava i era capaç de la mateixa obra, que ja no s'escoltara de la mateixa forma. No? Wow. És impressionant, però... I tenim que recordar també, vull recordar, com molts dels intèrpretes internacionals, simplement per vindre a Vila-real i fer-se una foto en la casa natalícia, és, que venen, tenen un caché, però a vegades venen a aquestes jornades, venen per molt menys de lo que ells cobrarien en unes altres circumstàncies.
En este cas, ens diuen que participaran especialistes de tot el món i dos concerts, que seran un a càrrec de Jonathan Parkin i Ana Archiles, i l'altre Luis Alejandro García i Sara Mezquita. I que també se podrà sentir via streaming.
Sí. A ver, lo que es hem facilitat per a que la gent puga pues participar, perquè donar les circumstàncies que tenim, que malauradament esta maldita pandèmia no mos abandona, hem procurat que se puga fer via streaming, i així pues gaudir també de pues també les persones interessades pues de les conferències, tot lo que les taules redones que es faran, i després dos concerts de la Integral de Tàrrega que es faran en la Tagoba, que a pesar de que no la tenim encara com, ja enllestida per a poder-se utilitzar com a espai cultural, però com la guitarra necessita molt de poca tècnica, pues hauran acoplat unes llums i per a que quede uns concerts
un bon
íntims.
Escenari.
Entonces invitem a la ciutadania de Vila-real també que esta vesprada a les 7:30 que se puga arrimar, que és, però a veure, és en control d'aforo, però tenim suficient perquè podran estar en els tres pisos i podran gaudir de l'actuació. Tant en els dos dies, el primer dia tenim a un internacional com és John Perkins, i però després a Anna Archiles, que és molt coneguda, però que sabem que la gran professionalitat que té Anna. I després demà és Luis García, que també és una, és Luis Alejandro García, que és a nivell d'Espanya és un dels millors guitarristes, i després Sara Mezquita, que és molt jove, però que és té un currículum impressionant i que estic segura que seran els dos concerts molt, molt interessants.
Seran els dos a les 7:30 i recordem que serà el Teatre La Tagoba. I en l'apartat pedagògic, el programa didàctic de la Càtedra Francesc Tàrrega comptarà amb la participació de Luis Alejandro García.
Sí.
Ell és concertista internacional guanyador de més de 30 premis nacionals.
Sí.
I internacionals, i qui serà l'encarregat d'impartir classes magistrals de guitarra.
Sí, entonces és ja per a alumnes que ja s'han pogut inscriure i podran gaudir de tindre aquesta persona de primera mà i poder d'aprendre, no?, i continuar perfeccionant la guitarra. Vila-real té així, gràcies també a l'Orquestra Francesc Tàrrega i al Conservatori, que tenen l'aula de guitarra, pues té un munt de moltes persones que són aficionades o que interessades per la guitarra, però que també a la vegada pues poden persones de tota Espanya que podran gaudir d'aquest gran professor.
Pues ja saben, 56 experts reunits, 23 països i tot entorn a una figura i a una obra que, com no, ni a què vindre a veure, no?
Jo crec que tenim que continuar apostant. Sabem les dificultats econòmiques que té l'Ajuntament de Vila-real, però no pot deixar de continuar donant suport a aquest treball, perquè ja porta ja com tot un camí, un procés, i creiem que és molt interessant que se puga catalogar l'obra i que siga Vila-real, la seva ciutat natal, la que siga l'alma mater, no?, d'aquest treball.
Uh-huh. Rosario Arroyo, regidora de Cultura, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Pues moltíssimes gràcies per fer-se ressò d'aquest acte tan important i que crec que Vila-real se mereix tindre aquesta activitat cultural que fica en valor a tota, sobretot aquestes figures tan grans, però que tenim grans guitarristes que continuen treballant així i que, bueno, pues nosaltres intentem donar-les sempre el que podem, estar al seu costat.
Ser una bona cuna d'ells. Moltes gràcies. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49, o a Podonova, 685 28 80 34.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila Real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Gaudeix ja dels nous 20 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en la província. Connectem els nostres pobles de manera sostenible. El desafiament energètic és la nostra responsabilitat i també la teua. Mirem al futur. Diputació de Castelló. www.ditcas.es.
La mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura. Aprendre de lletra. Duia un cistellet amb 4 pometes i avellanetes. Aprendre de lletra. Dorm, nino, dorm, nino, i una gronxadeta pel nen petitó. Dorm, nino, dorm, nino,
Mare, quina meravella de cançó ens porta, com sempre, el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, de què ens vas a parlar avui? Perquè aquesta cançó ha sigut meravellosa, eh?
Mira, és que venint cap ací m'he passat jo per unes quantes mercerías. Que ací al poble n'hi ha moltíssimes i de molt conegudes, i algunes he vist jo cues i tot, ara que ve el Nadal. Perquè la costura té tota una tradició centenària, no sé si mil·lenària, abans de fundar el poble ací a la ciutat. I per això jo crec que la cançó ideal era esta, de la Mare de Déu, que evoca el 21 de novembre, que és la presentació de la Mare de Déu, i que és una Nadala i una cançó de Bresol al mateix temps.
Sí, sí, totalment.
La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a aprendre de lletres. I és una cançó preciosa, no? Però és que moltes dones, com tots vosaltres sabreu, anar a escola li diuen anar a costura.
Totalment. O sigui, jo he arribat a fer costura encara al meu col·legi, Punt de creu.
És que això és tota una institució,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Les monges i totes aquestes coses que tenen la seva cara A i cara B, però jo crec que sobretot ens porten records entranyables. Té un arrel, no? I l'arrel és el que s'anomena la llei Moyano, d'un liberal, de l'any 1857, que és una llei que va establir, vaig a citar-te literalment, en les enseñanzas elemental i superior de les niñas se omitiran los estudios de agricultura, industria y comercio, geometría, dibujo lineal, agrimensura, física, historia natural, reemplazándose con labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de higiene doméstica.
Qué horrorós, clar, que horrible, és que me salia, me eixia així, no, directament.
Sí.
Molt lleig, no? Però i fixa't que per a mi és un dels records més entranyables que tinc en l'escola, de totes aquestes llavors que fèiem tant nosaltres com els xics que anaven a la meva classe, eh?
Jo vaig dir-te que n'hi ha una cara A i una cara B en tot això. És veritat que aquesta llei, directa o indirectament, va estar vigent pràcticament fins a la transició, perquè aquesta expressió d'anar a costura, jo crec que a principis dels anys 80 encara s'utilitzava. Però, i vaig utilitzar una expressió, també al mateix temps pense que moltes vegades els xics i les xiques haurien també d'aprendre per a no estar, per a que ningú els alçara la camisa i comença amb les expressions aquestes tèxtils. Perquè això és un debat en educació. A veure, cuinar, cosir, canviar els bolquers, cuidar els xiquets, la llar, això, planxar, rentar la roba, això que avui en dia és una tasca que fem tots, independentment que siguem xics o xiques, és important i no és important...
A la mateixa hora, no?
Els idiomes, sí, sí. Què és més important? Què fas tu cada dia? Cuinar o parlar idiomes, no? I en l'escola, sí, perquè és este part, no? És a dir, interpretar una factura. Doncs molts xiquets, moltes vegades, no saben interpretar una factura. Però fixa't, l'altre dia, i em perdones que parli una miqueta d'això de la premsa del cor, no sé si vas sentir això de Jesulín i la campanària.
Home,
que van a tenir un fill.
Que no ho vaig escoltar, o sigui, la gent no em coneix, però va ser el meu bon dia a Susana.
Doncs me vaig indignar un poc, li vaig comentar a la meva dona, perquè la dona de Jesulín, la campanario, va dir que el que el seu home no anava a fer mai era canviar bolquers.
Ai, això no està quedar... ben bé.
I a mi personalment me cauria la cara de vergonya. Canviar bolquers és important en esta vida també.
Escolta, com estàvem... això és ja com si fos una merceria de veres, que has vingut a comprar-me el que siga i hem acabat parlant de Jesulín i la campanario, eh?
Ja te vaig dir l'altre dia que n'hi ha bolquers de tela, eh?
Sí, sí, sí.
Per tant,
sí.
Això té relació.
Té relació, no? Totalment.
Sí. Les màquines de cosir, jo no sé si en casa ta abuela n'hi havia alguna.
Jo és que tinc la imatge de la meva iaia sempre cosint en esa màquina, que ara, pues, des que ha faltat, està en la meva casa, perquè és com un tresor, no? És la imatge que tots hem tingut, no?
Jo crec que aquestes 3 hores revaloritzarà encara més.
Perdó, hi ha museus de màquines de cosir,
eh? Hi ha museus,
eh?
Sí, sí. Mm. I jo propose, bueno, propose, és una cosa que crec que estaria bé, és que en les màquines de cosir, que així al poble n'hi ha moltes i de molt bones encara, que es guarden en les cases,
sí,
més que un museu, que traguem a la llum totes les històries que n'hi ha, que s'han generat al voltant de les hores que han passat les nostres iaies, sí, al costat d'una màquina de cosir pedalant, perquè sí, no totes funcionaven en llum.
I, sí, i al costat estava la canastilla, no? Que amb ese coixinet ple d'agulletes, no? En la que jo jugava, i un ou, un mitjanament d'ou...
El ou de sarxir,
el ou, que
huevo de zurcir, en castellà.
Exacte, sí, que és el que es ficava dins dels calcetins per com has dit tu?
Ou de sarxir.
De sarxir, correcte.
I ahí ficaves totes les agulletes. A mi m'agradava de menut jugar, sí, en el ouse, i li llevava les agulles, després la meva iaia les buscava i em deia on les has ficat, i jo les anava, sí, clavant per diverses zones del sofà, clar, de la casa.
I el costurer després va passar a ser aquestes caixes de galetes.
Sí.
Les emblemàtiques caixes de galetes, no sé com va acabar així, però tot el món té ahí el costurer.
Que eren de llauna i ficaven, sí, ahí, sí, sí, perquè reciclaven molt, les nostres iaies.
Mm-hmm.
Eren mestres en això. Màquina de cosir. Bé, es diu que fins a 1846, que va ser un home que es deia Elias Howe, inventor de Massachusetts, a Nova York, va patentar la primera màquina de cosir. Fixem-nos que la revolució industrial, doncs, va començar la segona meitat del segle XVIII, però aquesta revolució industrial després va arribar a la vida domèstica. S'havien desenvolupat ja algunes màquines, però estaven més enfocades a la producció de tèxtil en fàbriques, no? L'agulla doble de doble punta, que va patentar Piesenthal. I pensant en les nostres iaies, jo crec que n'hi ha una marca que hem d'esmentar, sí, així, que és la Singer. No sé si és Singer la que tenia la teua iaia o era d'alguna altra marca.
Jo crec que és aquesta, però Singer. No ho sé. No t'ho sé corroborar.
Bé, el fundador o el que va impulsar aquestes màquines era un home que es deia Isaac Merritt Singer. Va ser qui va introduir en el 1851 la primera màquina de cosir domèstica basant-se en el concepte de l'home que havia esmentat abans. En la dècada dels 1850 al 1860 hi va haver una batalla de qui tenia la patent. Total, que al final més o menys se la queda Singer, o es queda a part d'ella, expira esta patent i Singer desenvolupa una màquina de cosir contínua. I ahí funda la que s'anomena Singer Sewing Machine Company, la companyia de màquines de cosir Singer. Això permet un creixement considerable de la indústria, de la indumentària, del calçat,
clar, de tot.
I les màquines cada vegada eren més especialitzades. Si mireu antiguitats, hi havia algunes Singer que tenien una peça que era per a les sabates o per a altres coses, no només per a
molt
les sabates.
Molt específiques, no?
Molt específiques. Que estaven ja dissenyades per a doncs, el que fora, no? Com és el món de les sabates.
Sí, però és veritat que diguem que Singer ha sigut com la més emblemàtica, no? La que ha passat més com a la història, no? I qui era aquest senyor? Com si li ocorris aquesta màquina de cosir?
Este home, que va néixer al 1811 i va viure fins al 1875, va ser el fundador de, com he dit, la companyia de màquines de cosir Singer. Va, diguem-ne, unir diverses idees d'altres inventors, i jo crec que una de les seues genialitats és l'adaptació a la vida domèstica. I una cosa que no sé si la teua iaia ho faria, però a mi m'ho va contar la meua, que era que les seues màquines es podien anar pagant a poc a terminis.
Ah, això no ho sabia.
Singer era un home curiós, va néixer com a Reisinger, perquè bé, n'hi havia una gran quantitat d'emigrants alemanys als Estats Units per raons històriques, i aleshores doncs, el que feien de vegades era adaptar-se el nom, per això simplificat Singer, no? Però en origen Reisinger. Li agradava el teatre, ell va formar part d'un grup teatral que es deia Merit Players, i era, diuen que era un bon actor. Era un home lluitador, va tindre diverses feines, com en una impremta a Fredericksburg, i en tot això ell va guardant dinerets i els va invertint. Això és una miqueta el somni americà. 38 anys, en 38 anys ja havia tingut dos esposes i 8 fills. Crec que vas llegir que va arribar a tindre 20 i que li agradaven molt les dones, era molt faldiller.
Sí.
I diuen que la, com és, l'estàtua de la llibertat es va inspirar en una de les dones de Singer.
Vaja, que curiós, eh?
Sí, és bastant curiós. És un home que bé, sobretot jo crec que passarà la història per patentar, per millorar la màquina de cosir que les nostres iaies utilitzaven. Però Singer no era l'única.
No, clar, hi ha hagut altres marques no emblemàtiques, no?
L'Alfa. I a alguns els sonarà l'Alfa. Pues l'Alfa, esta era americana, l'Alfa era d'un grup industrial metal·lúrgic d'Euskadi, del País Basc, que estava en una ciutat que es deia Eibar.
Sí, clar.
I en principi, que està a Guipúscoa, en principi el que fabricaven eren armes.
Ui.
I té molta història esta fàbrica perquè si estudiem una miqueta la lluita obrera, la Unió de Treballadors, la Unió General, UGT, i la del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol, que ara governa el nostre ajuntament, sí, doncs té molta importància la seva història en esta fàbrica i la lluita dels treballadors per reconvertir-se, per adaptar-se, per moltíssimes coses, mai millor dit, socials. I doncs estos treballadors que en un primer moment el que fabricaven allí eren armes, revòlvers concretament Smith Wesson de calibre 32 i 38. En un moment donat n'hi ha una crisi i com a capdavanters que eren, es reconvertissen i comencen a dedicar-se a fabricar màquines de cosir.
Clar.
I moltes iaies nostres tindran Singer, però altres tindran l'Alfa.
L'Alfa.
I fins als anys 80 encara produïen moltíssimes màquines de cosir que, com dic, alguna iaia de les nostres que, o de les persones que ens estiguen sentint encara tindrà una Alfa o una Singer en sa casa.
Ara anem a parlar un poquet de les parts d'una màquina de cosir i també del seu vocabulari, no? Perquè és com molt nostre.
És que jo una de les coses que em fascinaven de la meva iaia és que ella mateixa s'arreglava la màquina de cosir-se. Es veu que també hi havia tallers que anaven, però sí, elles eren autèntiques mestres, sí, i sabien molt de com funcionava. Doncs mira, si mireu una Singer bàsica, doncs està el braç, està el volant, que solia estar en el dibuix que tenim així, està a la dreta,
sí,
la llançadera, el llit, que era la part baixa de tota la base esta de ferro. Després, clar, baix estaven els pedals.
Els pedals.
N'hi havia la corda esta que anava dels pedals al volant, que això de vegades sé que es trencava i elles ho canviaven. Normalment elles mateixes sabien ficar-lo. L'alçador de la barra de premsateles, la tensió, el premsateles, la barra de l'agulla, el subjectador de l'agulla, el caragol de mà del premsateles. Bé, ahir n'hi havia tot un vocabulari que també es fa pensar en que arran de la importància que tenia la costura, i fixa que últimament estem parlant de persones que de vegades en la història s'obliden, no? Havien parlat dels gitanos, havien parlat dels romanesos i de les dones, doncs, què vaig a dir-te, del món femení, doncs contínuament molts historiadors malauradament s'obliden, però això és cultura popular, tan cultura popular és que ha quedat en expressions. La primera que hicia la cançó en esta Nadala, ara que estem a prop del Nadal, era anar a costura,
és
no?
És que sí, això, jo crec que ha anat tot el món a costura. És que jo, per exemple, tinc ajuars de la meva tia, no? Dels típics bordats, no? Diguem, als... després mantells que anaven per a Nadal i coses així, no? Les servilletes. No
però
sé si
en el sentit també d'anar a escola.
Clar, sí,
jo
sí.
Quan venia a casa així, em comentava una companya que sa mare havia anat a escola a costura i que les monges, a les persones que veien una miqueta amb més capacitat, els donaven l'oportunitat de fer com unes hores d'aprenentatge extra i aleshores els donaven un certificat de costura i confecció que evidentment els valia molt per al futur, perquè moltes dones el que es traien gràcies a aquestes màquines i a l'art de cosir, doncs era un extra per a l'economia familiar.
Sí, sí,
jo,
sí.
La meva iaia era una d'elles, vull dir, segurament les iaies de moltes persones que,
sí, sí, sí,
que ens estaran sentint.
I què més frases tenim?
Cosir i cantar tot és començar.
És que Isa és emblemàtica, eh? És molt utilitzada també, eh?
Cosir i cantar és una cosa quan és molt fàcil, no?
Sí.
Faldriquera oberta, reals que volen. I això és perquè la faldriquera és esta butxaca que, com les dones abans no portaven butxaques, es ficaven com una butxaca en una espècie de cinta,
sí,
per dins de la falda o de la camisa, i aleshores, si no tens cura amb els diners, se'n van. Això és el que vol dir faldriquera oberta, reals que volen. Reals són els diners de l'època, no? Tindre llana al bescoll. El bescoll, que sí, es diu d'algú que és fàcil d'enganyar.
Ui!
Tindre llana al bescoll. Traure-li a algú la llana del bescoll vol dir fer algú que s'espavili, és el contrari.
Clar.
Una molt, molt graciosa. Anar per llana i tornar esquilat. Que és quan intentes enganyar i el que acabes és enganyar tu.
Clar, sí, 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 totalment.
I esta m'encanta perquè dona peu a una altra explicació. Uns tenen la fama i altres carden la llana.
Sí, i jo la utilitzo moltíssim, eh?
Perquè, saps per què es diu cardar? Que per cert, en la llengua popular ja saps què vol dir copular, per dir-ho així més formal. Doncs precisament perquè la llana es cardava amb cards.
Ah,
vull dir, se desenredaven les fibres
les
utilitzant
cardo,
esta planta, el card. Sí, 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 que ahí ve també la paraula cardanera, que és per als pardalets, perquè mengen les llavors.
Sí, sí, sí.
Tindre mala peça al teler. Doncs tindre mala peça o ser un mala peça,
clar,
és una mala persona.
Totalment.
També hi ha l'expressió ser un peça.
Sí, 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 també.
Ser un peça, que jo crec que a Vila-real l'utilitzen molt, és que és una persona que és de cuidado, no? Posar fil a l'agulla, començar les coses. Quan tens una cosa penjant d'un fil, és que està en perill. És
a
que
la voreta.
No és... Exacte. O que perilla, no? Que pots quedar-te sense ella, coses així. Una altra que jo utilitzo molt és explicar una cosa fil per randa. Que és amb molt de detall. La randa, segons el Diccionari Normatiu Valencià, és un teixit de gran lleugeresa, ornamentat en flors o figures, que es fa en boixets, agulles o ganxets. I de tot això, l'Ajuntament de Vila-real doncs, ha organitzat moltes trobades, llibres.
Sí, sí.
Abans teníem així a la regidora Rosario, sí, que crec que ella doncs, ha tingut molta relació, no?, en organitzar i impulsar aquestes coses. Una mantenia de randa, un davantal de randa. Una altra, ser un llepafils.
Això què significa?
Mira, hi ha una cosa que l'explicava la meva iaia, que dia que menjaven con les gallinetes. Això és ser un llepafils. Anar buscant ahí l'arròs, que de vegades és que trobaves, jo què sé, un bitxo i tot.
Sí, sí.
Però perquè no paraves de buscar, no? Això, ser escrupulós en el menjar és ser un llepafils, perquè llep és el fill. Doncs també tenim anar de 21 botons. Que n'hi ha una altra expressió així al poble que és anar molt mudat. L'expressió
directament,
anar molt mudat. Suposo que la coneixeràs també, no?
Sí, i diguérem, Santi, que jo crec que l'impacte social que va tindre tot això en les dones de Vila-real va ser moltíssim, no?
Sí, l'impacte, les mestresses de casa de classe mitjana, que hem parlat moltes vegades, fins i tot en l'ajuda d'una costurera contratada havien de dedicar dies de cada mes a esta tasca, la tasca de la costura. 14 hores per a fer una camisa de vestir d'home, un vestit consumia mínim 10 hores, uns pantalons d'estius també moltíssimes hores. Imagina't que la gent doncs, utilitzava bàsicament dues mudes de roba, una la rentava
sí,
i l'altra
sí,
se la ficava. I què fan les màquines de cosir? Doncs reduïssen el temps. La camisa passa a tardar només una hora i poc. Havíem dit que una camisa doncs, podia passar 14 hores.
Sí.
Doncs una de les coses que socialment aconseguissin les màquines de cosir és reduir les hores, no? També les màquines de cosir industrials doncs, alliberen gran part les mestresses de casa perquè no han de passar tantes hores teixint. Aleshores, també provoca una altra cosa, que és que augmenta la desocupació. Però immediatament que augmenta la desocupació, torna a augmentar perquè les màquines de cosir domèstiques, que de vegades les classes populars pagaven a poc, doncs també fan que aquesta demanda de roba que havia pujat perquè els materials doncs eren més accessibles precisament gràcies a la industrialització, això que anomenem ara costumització, personalització, sí, doncs prenia importància. I les nostres iaies, doncs gràcies a aquestes màquines, doncs a banda de guanyar-se un extra per a la família, doncs podien també personalitzar i podien fer certes tasques que abans els costaven moltes hores amb molta més facilitat. Així que jo crec que avui en dia, no, quan pensem en les nostres iaies, hem de pensar en el valor que tenia tot allò. Jo penso moltes vegades, quan era menut, la meva iaia que em feia un jersei, em feia una bufandeta, em feia uns peucs, calcetins. I ara que han passat tants anys, ara li dono el valor que jo tenia, de les hores, el carinyo. I això no ho té un calcetí que el compres en un gran magatzem. El calcetí de la teua iaia no té ese valor. El jersei de la teua iaia no té ese valor. Aleshores, jo crec que, parlant en este programa d'això, jo crec que d'alguna manera hem de tornar al valor de les nostres iaies, de les coses fetes personalitzades, pensant en la persona per a qui la fem. I és la part bona, no? I també en totes les hores que les nostres iaies hauran passat, com dia la cançó, con la Mare de Déu, quan era xiqueta, que anava a costura, esta cançó popular preciosa, no? Les hores que hauran passat davant d'una Singer, d'una Alfa, de qualsevol altra màquina, pensant en les seues famílies, pedalant per a cosir, i jo crec que en aquests pedals està una miqueta l'impuls per a una vegada més fer que esta ciutat isquera endavant.
Pues m'has tornat, com sempre, a emocionar al final del nostre programa i me'n vaig a acomiadar de tu i sí, ficant en valor, perquè jo crec que un dels regals més emocionants que es poden fer pues, són els que hem rebut de les nostres iaies, que m'ho diguen a mi, els meus peucs que esperava durant tot l'any, no? Per a que ella ens ho donara. I així, pues, molts nets ho podem dir. Com sempre, Santi, un plaer tindre't, com sempre, amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Tu máquina de coser, la tu, la tuya que te moler. Tu má, tu mano de cinco dedos, la tu, la tuya que da los huevos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bé, i fins així el nostre programa d'avui, i ara qui entra? Pues el nostre company Javi Mata, que de segur que esteu desitjant escoltar-lo. Voy a ordenar mi vida.